Va, fem una pausa per la publicitat i parlem d'aquesta i de més qüestions en temps de tertúlia aquí al matí, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Més novetats, més continguts, més Ràdio Estel. Amb la nova app Ràdio Estel oficial, descarrega't els àudios que vulguis per escoltar quan vulguis. Descobreix els nostres podcasts, gaudeix dels programes i les seccions a la carta o escolta'ns en directe. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Descarrega-te-la. Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es.
Todos sabemos que cuando los padres fallecen heredan sus hijos.
Pero lo que algunos no saben es que pueden heredar regalos o problemas. Y de ello va a depender cómo hayas redactado tu testamento.
Si quieres que tu herencia sea un regalo y no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Tot Sardana, un programa per enaltir, promocionar i promoure la dansa nacional de Catalunya. Actualitat, l'agenda sardanista, les estrenes, les peticions, les dedicatòries i molt més.
Cada diumenge a les 9 del matí, Tot Sardana amb Gerard Carrión. Us hi esperem.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel aquest divendres 10 de juny, la porta d'un cap de setmana que serà d'estiu, i d'estiu, estiu, estiu, perquè ja ens ho ha dit el Jordi Miralles en començar, que les temperatures comencen a enfilar-se a partir d'avui, i això serà un no parar al llarg dels propers dies. Per tant, a qui li agradi la calor està d'enhorabona, a qui no, que s'hi posi bé i posi paciència, perquè venen dies que són una mica complicats. A veure, Lluís Foix, com estàs? Molt bon dia,
bon dia,
ben tornat.
Bon dia, gràcies.
Manolo Melian Mestre, bon dia, com anem? Ben tornat també al programa, la Teresa Carreras, que la tenim al tren, i de seguida ens acompanyarà. Mira, ara parlàvem amb la Rosa Xalabarder d'aquesta realitat empresarial a Catalunya, deia, ostres, però com pot ser que tinguem una llei d'igualtat, que sapiguem que Europa... Fa 10 anys que Europa està discutint sobre la presència de dones en posicions directives de les grans empreses dels països europeus, i fins i tot, sabent això i havent-hi una llei d'igualtat des del 2007 a Espanya, que també tenia una part que anava encaminada en aquesta situació, estem encallats en aquest 12% de dones en posicions directives de les grans empreses, i no hi ha manera de pujar-ho.
Home, i això que hi ha... Diguem-ne, hi ha lleis o decrets, sí, sí, o directives de la Unió Europea que van en aquesta direcció, no?
És veritat que la definitiva és aquesta, que tot just ara sembla que veurà la llum. Li ha costat 10 anys, també, a vegades, a Europa. Sí. Hi ha coses que se les hauria de fer mirar, però vaja.
Bueno, però també, si se'm permet dir, és que un costum o un hàbit que ha durat segles i segles no el canvies avui per demà. Jo crec que el que hi ha de positiu és que hi ha una tendència a que hi hagi, primer, una cosa molt important, la igualtat de salari fent la mateixa feina. Jo crec que això sí que està, si no està aconseguit, ha millorat moltíssim. I després ja s'ha de veure una mica les particularitats i veure realment a quins nivells. O sigui, per exemple, la presidenta del Parlament és una dona, bueno, hi ha tants alts càrrecs en la política, potser més que en l'empresa privada.
Bueno, amb la política, com que ja fa molts anys que afortunadament, veient el resultat, es va obligar a fer les llistes cremallera,
sí.
Clar, per defecte, ha arribat un moment, diguem-ne, en què la representació de dones, per exemple, al Parlament de Catalunya, no només en la presidenta, en les diputades s'ha acabat notant, diguem-ne.
No, i al Congrés dels Diputats, i a la Comissió Europea, la presidenta de la Comissió Europea és una senyora alemanya.
La presidenta del Parlament.
La presidenta del Parlament Europeu és una senyora de Malta.
La presidenta del Banc Central Europeu és una altra senyora.
Sí.
No sé si n'hi ha de domini. Ara hi ha domini.
Domini...
No, llavors tu, perquè dic la paraula domini. Ara hi ha domini per una raó, perquè resulta que hi ha una resurrecció o una inflamació, dir-ho com vulguis, de feminisme, i per tant estan intentant posar el principi de la igualtat, cosa que a mi em sembla molt bé, el principi de la igualtat. El que no em sembla bé, i això ho he vist als Estats Units, és el tema de la discriminació positiva. Això és un error. Els Estats Units van imposar el criteri de la discriminació positiva en algunes universitats, per exemple, en Harvard, per fer uns cupos perquè necessàriament els alumnes foren negres, negritos. I això va començar molt bé i ha acabat de regular tirant a mal. Per què? Perquè hi ha molta gent que s'afegeix a aquesta llista per la seva condició pròpia, que són d'una altra raça, se'n beneficia d'això i després no donen el nivell. I en no donar el nivell comença un altre problema. La inadaptació, la rebel·lia, no sé què i tal, tal. Això és un tema bastant delicat. Jo sempre he cregut que la dona és igual que l'home, absolutament igual, i en algunes coses superior a l'home. Ho tinc claríssim. La intel·ligència de la dona és molt emocional i molt intuïtiva, i els homes molt rebasse de llarg amb la seva capacitat de captació de la realitat i de l'entorn. Aleshores, clar, això és un tema, un factor que s'ha de valorar, no solament la racionalitat de cartesiana francesa, no. És que hi ha una part important de la dona que és la capacitat que té del prompte d'entendre el que està passant o intuir qui és la persona que té davant. Aleshores, clar, això no s'havia valorat. Jo crec que això, en això és superior l'home. Quan això se posa en marxa en el món de l'economia i de l'empresa, hi ha una discriminació greu, perquè la dona, tu has dit, Lluís, la dona cobrava menys que l'home, la dona té el hàndicap de la maternitat, i ja té una sèrie de qüestions d'aquest tipus, no? Per tant, s'havia de fer una discriminació positiva a favor de l'entrada de la dona al món laboral en totes les condicions. I ha arribat un punt en què el tenia un top, que era el càrrec directiu. I aquest càrrec directiu se resistia que foren dones.
Bueno, es continua resistint, Manolo.
Sí, en part, sí. 12%,
no, eh?
En part, en part.
12%, no. Tenint en compte la quantitat de dones que hi ha a la societat, que són majoria, no. I la quantitat de noies que surten de les universitats, que des de fa anys i panys són molt més comes, 12% és molt poc.
No, jo t'estic dient que això, aquesta resistència, és evident. Però, clar, el que hi ha ara és una resistència residual, inercial, perquè l'avanç de la dona serà terrible. És a dir, la força, la potència que dona la dona en aquest moment a tota l'activitat humana és espectacular. Però espectacular. I aleshores, què està passant? Que, clar, per mèrits propis se van situant a les empreses i a llocs de responsabilitat. Hi ha un hàndicap, que és la discriminació, que parlem abans, però aquest hàndicap està caent per si mateix. O sigui, és a dir, jo crec que en aquest moment la dinàmica de la dona és tan forta que no requereix ja les lleis protectores i igualitàries i tal. Per què? Perquè ho arrasarà. Jo sóc un convençut que el segle XXI acabarà sent el segle total de la dona. I així vaig junt. Per què? Per mèrits propis i per la seva pròpia capacitat. I després hi ha una llei física. Hi ha una llei física que això se pot aplicar a l'evolució de la història. I la llei física és la llei de l'aviònica. És a dir, els avions no despeguen mai si no van a contracorrent, a contravent. Si van en vent de cara, s'estrellen, no poden despegar. La dona porta, aplicant aquesta llei física, porta 20 segles o 25 segles que l'està passant d'una manera molt escandalosa, discriminadament, respecte al valor de l'home. I aleshores què passa? Que la potència expansiva que té la dona en aquest moment és molt superior a la que té l'home. I l'home s'ha posat en plan de resistent i la dona està arrasant-ho tot. Per tant, jo estic convençut que aquesta llei sí marca una fita. Marca una fita perquè, o està a disposició de la Comunitat Europea, perquè dona una escalada més al 40% dels llocs de treball, de lloc d'administració. Però, estic segur que sense aquesta llei, la dona d'aquí 10 anys està patronejant la vida social i la vida econòmica a aquest país i a tot Europa i al món occidental.
A veure, va, la Teresa, benvinguda, Teresa, que t'ha fet patir el tren avui, eh? No pateixis.
No.
Respira tranquil·la.
Hem anat tan tranquils que a vegades amb això de la Renfe, si no tens la adrenalina posada, arribes així.
Vinga, va, a veure.
Bé, jo he sentit coses interessants. Que el segle XXI serà de les dones, a veure si és veritat, l'estem començant. Però no estic d'acord. Manuel, hola.
Hola.
I Lluís, igual. Amb això de que no necessitem legislació, jo sí que crec que necessitem legislació, perquè sense legislació no es va enlloc. Tothom, al final, acaba fent un... En fi, acaba legislant contra algú altre i t'has de defensar. Jo estic contenta que això vagi així, però és que ja fa molts anys que això està així, perquè diuen que hi ha un 30% de dones que... Una mitja europea, però ja sabem que...
Sí, sí, la mitjana europea...
Aquí
la
no és, és aquí és
aquí
molt és, menys.
Aquí és 12.
12, mira, doncs sí, és molt
aquí
menys.
Aquí va arribar el 12 i des de fa 7 anys ens hem quedat el 12. Aquí vull dir Catalunya, és la de les empreses catalanes...
Sí.
12%.
Jo el que penso és que es fan les coses massa des de dalt i no s'ajuda a les bases. Ara la Comunitat Europea, no, la Unió Europea, ja hem de dir-ho, doncs farà una directiva, està molt bé, però... I les bases? Hi ha hagut una transformació en el que es diu la lluita feminista, vull dir que és... anar de dalt a baix a treballar transversalment els grups de dones. Per tant, s'està en aquest canvi. Jo afegiria això a el que deu ja haver dit, que segur que és molt interessant.
Sense una quota, tu creus, com diu el Manolo, que les dones acabaríeu entrant sí o sí als consells d'administració de grans empreses?
És a dir, estem en una societat superpaternalista i això és el que hem de canviar. I com ho hem de canviar? Obrint la porta del feminisme, diguem-ho així, obrim la porta de la incorporació de les dones, etc., per anar a la llibertat i a la igualtat global, que per mi no és només que hi hagi una quota. Jo, precisament, sóc una de les persones que no he defensat gairebé mai les quotes enlloc. Perquè jo...
Jo també.
Jo com sento que diuen, com que hi ha tants ministres i tantes ministres, jo penso, bueno, i què? I com valorem la meritocràcia, el que valen aquestes persones? Això no ho fem. Per mi és un pas. És un pas.
Jo el que em plantejo, dic, perquè lliga una mica amb el que estava explicant el Lluís, no? Que és com canvies tants anys de tendència històrica que no sigui així, no, Lluís? És a dir, l'estructura empresarial, diguem-ne, durant anys i anys i anys, no tenia la porta oberta al món femení.
Jo el que deia és que la tendència sí que penso que ha canviat, i el discurs públic ha canviat. Ara, la realitat, doncs, encara no ha canviat del tot, però sí que ha començat a canviar en molts aspectes. I el que deia la Teresa, em sembla que li van dir al Churchill, no? Diu, com són els francesos? Diu, no els conec a tots. Vull dir, a veure...
Les frases tan bones,
sí.
Que ens porten els savis.
No, però vull dir... No, a veure, el 12% de Catalunya, a veure, on, és més a les ciutats, és més al món interior, al món de
l'Ologia... Això seria a les grans empreses, de les grans empreses catalanes, diguem-ne, sí. Que, per tant, estan a la borsa, etcètera, només el 12% dels consells d'administració.
Sí, això és un fet que realment demostra que hi ha un desequilibri...
No, és evident.
Injust. Ara, però també hi ha una cosa que és el que deia la Teresa. A veure, ara hi ha una tendència que la meritocràcia no compta. Això ens ho ha dit algun ministre, alguna ministra. No sé.
No, ho ha demostrat.
Això. Aquesta és una valoració que tu fas.
I tant.
No, però vull dir que la meritocràcia... Jo crec que sí que compta la meritocràcia i compta tant pels homes com per les dones. És a dir, per què hi ha dones, per exemple, que estan en el món de la ciència, en el món de la recerca tan ben situades? Doncs perquè estan molt preparades. I si tu, en el món de la recerca, que no és un món, diguem-ne, dels grans consells d'administració, sinó en el món del universitari o en el món del treball normal, si una dona, doncs, val, doncs, escolta, arriba allà on arriba un home, eh? O sigui, què hi ha? I quan parlo de que en general és molt complicat parlar en general, perquè si no, jo crec que s'ha de veure en cada societat, en cada, no diré que en cada barri, però sí, a veure quina és la situació i com es pot fer perquè aquesta tendència que hi ha d'igualtat entre els homes i les dones es pugui traduir no només amb els càrrecs de les executius de les empreses, sinó que es pugui repercutir en la societat en el seu conjunt. I, malgrat tot això, aquesta tendència que portem de segles, doncs jo crec que no s'arreglarà d'avui per demà. I quan el Manolo diu que el segle XXI serà de les dones, home, jo espero que també sigui dels homes. Perquè aquesta... però a veure, aquesta idea... Som homes i dones, vull dir...
Però a vegades, quan jo parlo de reticències, per exemple, jo crec que un dia... Ara no recordava si va coincidir amb vosaltres amb fent tertúlia o no. Ho vam explicar-ho en directe. La Nadia Calviño, deu fer 3 setmanes, va fer un acte, amb empresaris de Madrid. Ella públicament ja havia dit públicament, no em faré cap més fotografia on jo sigui l'única dona. Va haver-hi aquella trobada amb empresaris... I aquells empresaris van fer veure que no havien escoltat a la Nadia Calviño dir que això passaria i la van plantar allà. I passa que ella va veure allò i se'n va anar i aleshores aquella mateixa associació empresarial cuita corrent a buscar una altra dona perquè quan s'acabés l'acte es pogués fer aquella fotografia. No? És a dir, per mi, que potser algú es va despistar, potser va ser un error protocolari, segurament molt greu, bàsicament perquè, escolta'm, si tu convides una ministra i ja saps que aquella ministra públicament ha dit que no es farà cap fotografia sense homes i tu planifiques una fotografia amb la ministra, no? Sí, ni que sigui per deferència, el més normal és que ja n'hi posis.
Però, et dic una
però
cosa.
És que si no va ser un error, encara va ser més greu.
Jo t'hi dic una cosa. Aquí hi ha algun tema que per mi... A mi no, el que no m'agrada és dir no. No, aquesta persona és un negre i hem de garantir un cupo. Aquesta persona és una dona i no té un cal. A mi això no m'agrada molt, al principi.
Clar, però això és una solució a una realitat social.
No, d'acord.
Evidentment, després tindrà les seves complicacions i s'haurà de gestionar.
D'acord, el que hi ha que decretar és la igualtat absoluta, i, per tant, la filosofia de gènere a mi no m'agrada gens, i, a més, la trobo poc cristiana, vull dir clarament. Lo que s'ha de fer és un principi universal d'igualtat real absoluta de l'home i la dona i aleshores la competència que posi la llei de la implantació als càrrecs, als CEOs, als consells d'administració, etc. Jo estic convençut de que si això s'aplica, més del 50% seran dones als càrrecs. Mira si jo tinc fe amb aquest tema. Més del 50%. Per què? Perquè la dona, que he tornat a repetir, per llei física, ha lluitat contra la història i contra la corrent, i ja ha hagut que esforçar. I l'home s'ha dormit, saps? Ho tenia tot garantit. És el que ha passat a les grans famílies de la burgesia catalana. Clar, el fill gran ha heredat. I potser és el més tonto de la família, però ha heredat perquè el fill gran. ¿Vale? I a partir d'aquest moment, l'empresa a pique. Per què? Perquè el fill gran ja no administrava bé, i si l'arribava el net, ja ni te cuento. Perquè no podia ser la filla.
Pensa, Manolo, que aquí hi ha hagut durant segles la institució de l'hereu, no?
Sí, per això.
Però que té connotacions diverses, també, sí, no? Sí, o sigui, l'hereu per què? Era per conservar el patrimoni. I no només passava amb les dones, sinó passava amb els que no eren, amb els cavalers, amb els...
Això, precisament, un historiador anglès, un hispanista anglès, no me'n recordo el seu nom, jo vaig llegir un totxo enorme, fa anys, que ell diu, la diferència de Castella i Catalunya és aquesta, que Castella fracciona els patrimonis i aleshores empobreix la població. Diu, Catalunya ha tingut l'hereu, que ha mantingut el patrimoni i ha crescut econòmicament. Això ho diu aquest... Em penso que és Raimon Carr, Penso que és Raimon Carr, en aquesta obra. Aleshores, això ho tinc molt clar. Però, clar, jo també he vist la evolució de la burgesia catalana i ha marginat a la dona. I moltes vegades les dones eren molt superior als homes. I aleshores què passava? No, com era dona... Però, en canvi, en aquell moment, això s'està trencant, però ja no per les lleis. El Foment, jo porto 50 anys al Foment, o 40 i tants. Uh-huh. Aleshores, el Foment he vist jo, totes les juntes com han evolucionat. En aquell moment, Foment, jo crec que a la Junta hi ha més del 30% de dones, ja. Per què? Perquè, clar, hi ha una consciència clara de la capacitat real i de la potència creativa de la dona en el món de l'economia. I el Joan Rossell, a la COE, va muntar una comissió específica sobre el tema de les dones, sense fer soroll ni tal i qual. Clar, això, me penso que és la manera natural de l'evolució de la societat i de l'economia. I no... Jo és tinc que... els cupos, però no m'agrada.
La persona que tu has entrevistat...
La Rosa Xalverdés, sí.
Exacte. Ella, jo l'he anat escoltant per al tren i ho deia, en part, que realment... Però que encara s'ha de fer molt. Estem en una societat que no canviem els esquemes. Hi ha uns esquemes patriarcals, de dalt a baix. I, per tant, tot això sempre és el que ens trobarem, és el que ens dona el món capitalista.
Bueno, perquè hi ha una realitat estudiada a les empreses, diguem-ne, sí. Que és que... encara hi ha determinats sectors en els quals fa por contractar dones, no? I hi ha dones encara a dia d'avui, per exemple, que es troben en entrevistes laborals que els demanen si pensen tenir fills, per exemple.
Home, I tant.
Per exemple. No perquè tinguin un interès en ajudar-la, sinó justament per...
Al contrari, per discriminar-la.
I què passarà, claro. Si té fill, no?
Jo sempre he explicat, i ho he explicat probablement aquí mateix també, que quan em van demanar per anar a Brussel·les a fer de corresponsal, el senyor Diego Carcedo, amb qui li tinc molt de respecte, em va dir, com aquell qui no diu res, i tu no tienes hijos, ¿verdad? Ja t'ho han enxufat, m'entens? Mm. Bueno, jo hi volia anar, per tant, que jo hi vaig anar. Però sempre ho denuncio, sempre ho he denunciat, i després amb ell n'he parlat i penso que no calia, entens? Perquè és veritat, tenim rols diferents a la societat i si ens els féssim més igualitaris ja des de petits, fer tot entre tots, etc, seria la situació diferent. Jo he dit, sempre dic això, transversal en lloc de dalt a baix.
Però amb tot, si em permeteu, jo crec que una societat simètrica no és que no sigui envejable, jo crec que és impossible. Per què? Perquè la condició humana no som tots iguals, ni homes ni dones, ni els homes són iguals sí. Els homes, ni les dones són les dones. O sigui que aquesta societat, diguem-ne, utòpica, en la qual tot 50%, tothom ha de fer el que dicten les normes, jo crec que està molt bé tenir-ho com una idea a assolir, però jo crec que no existeix aquesta societat igualitària.
No existeix.
El que sí que s'ha de fer que hi hagi una societat equitativa.
Sí, sí.
Una societat amb iguals drets, deia el Manolo.
Clar, però no exagerem, igualitari, no pot ser això. No, això no són,
és que no som iguals.
Són paraules que són ja fora de...
Sí, són jo crec que són del segle XX, aquestes.
Perdona, no volia dir això, eh?
No, però sí que en el segle XX que hi va haver dos sistemes que jo crec que van ser negatius, un que volia fer un poble pur i l'altre que volia fer un home perfecte. Bueno, doncs, escolti, no... Ni poble pur ni homes perfectes, perquè, escolti, jo sé el que em costa llevar-me cada dia, vull dir, i sé que...
Clar, però és que semblava que els homes no els hi costés llevar-se cada dia perquè ho havien de fer. Les coses que nosaltres, les dones com jo, que volem un feminisme, però un feminisme per obrir la porta a una igualtat.
Sí,
a la societat global.
Oh, i tant.
Per homes i per dones.
Sí, sí, sí.
Perquè
sí,
jo no
sí,
em quedo
sí.
només amb el feminisme, com ja he dit, amb lo de les quotes. En absolut, crec que és un error.
No, i després hi ha una cosa que... Bueno, el Samparo ho deia aquests dies, he estat parlant molt de la bellesa, sí. perquè ell ja és gran, també, i pel que sigui. Doncs una de les coses que deia, escolti, és que quan un arriba a una certa edat, doncs el que ha d'intentar és acceptar la realitat en la qual es troba, no? El que no podem pensar és que tenim 20 anys, perquè ho podem pensar,
és
evidentment.
Evident. Per tant, és evident que no tenim,
eh? I el tenir limitacions, doncs, pot ser una situació tan plena com la que una persona, doncs, que tingui tot el vigor de la joventut. Per què? Doncs depèn una mica com tothom s'ho agafi, perquè si un, i perdoneu que insisteixi, dir no, jo el que vull és o tenim una societat perfecta, igual, igualitària, que tothom, doncs, bueno, ho podem pensar, però això no serà possible perquè som molt diferents tots, de cultura, de procedència, diguem-ne, de país en el qual ens trobem. Per què una persona, doncs, que visqui a València, diguem-ne, doncs té connotacions molt diferents a una que visqui a la Bretanya? Doncs per què? Doncs per tota la història que s'ha anat arrossegant i que ha anat posant aquestes capes que han fet que els pobles i les persones siguem, afortunadament, molt diferents i que cadascú defensi la seva pròpia identitat. No sé si em desvio ara, eh?
No, jo estic d'acord amb tu, però fixa't el que vaig a dir-te. Jo crec, i és que potser jo potser m'he passat de ratlla, no? Jo crec tant en la potència de la dona, per diverses raons. Una, experimental, que això marca el que he viscut a casa meva. Jo he vist a casa meva una família d'unes dones imponents. D'unes dones imponents. I contaré una anècdota perquè se'n dona un compte. Devia ser l'any 20, o per ahí, 22.
Però tu no havies nascut.
Jo, que coño, ni estava en projecte. Aleshores resulta que la meva àvia, per millorar la condició, perquè la van desheredar a casa d'ella, perquè es va casar amb un masover ignorant, aleshores ella venia, quan tenia un fill, venia aquí a Granollers, a casa d'un burgès, que tenia unes fàbriques de textils, i a dona de mama, a fer de dida,
sí.
I aleshores, amb això s'ha fet un complement, i el marit l'envia a la costa, tu la construïs ferrocarril, allà anava el meu avi. I el meu avi, que no era tonto, fer contrabando de tabac entre Itàlia, el cap de setmana, entre Itàlia i França, sobretot Mònaco i aquella zona de Niça. Què va passar? Que aquesta senyora, en els seus estalvis, va muntar un patrimoni a casa. Va aixecar una casa i el burgès de Granollers, fixeu-se bé, parlo de l'any 2022, li va dir, escolta, Tomàs, quédate aquí, jo te faig gerent dels meus negocis, de les fàbriques. La meva àvia no he vist una fàbrica més que en pintura. La va veure tan intel·ligent que ha dit, queda't aquí, jo te poso una casa, te baixes la família i a dirigir les meves empreses. Ah, jo vaig dir que no. Se va tornar allà a comprar camps, a fer ramats, i a muntar el negoci de la carnisseria i totes aquestes coses que va muntar la meva àvia. Però això va ser un missatge a casa meva que va traure a ma mare als 7 anys de l'escola per fer-la treballar. I la meva mare era una màquina, una bèstia. Els que han conegut la meva mare, tu saps que pasmat. Era una dona que treballava 20 hores o 19 hores i en dormia 5. Aquesta era la meva mare. Aleshores, clar, la casa meva, l'han feta les famílies, la fortuna, les dues dones, la meva àvia i la meva mare. Clar, quan tu has viscut això, i has vist que l'epicentre de la família, en economia, en costums, en educació, la mare, home, no és que tens un respecte imponent, és que sacralitzes
la condició femenina. Tu ja ets un feminista...
En rage.
Exacte, és que ja ho ets, perquè tu ja ho entens, això, perquè ho has vist, perquè ho has viscut.
Ho he viscut.
I hi ha molta gent, deixa'm dir una cosa, sí, que en a la Independent, el setmanari amb visió de gènere, pel qual treballo amb un grup de companyes, pel periodisme feminista i transformador. Avui he tret un article sobre una senyora que era clavada. Mira, m'he apuntat el nom perquè era una dona que va voler crear el seu negoci, Consol Nogueres i Seda. I ara es fa 140 anys del seu naixement. Era regidora, la primera regidora de l'Ajuntament de Mataró, i per això he fet un article i unes entrevistes sobre això, no? I aquesta gent té molt de valor, perquè ja aleshores, l'any 39, 34-39, ella, en l'època de la República, doncs ja s'enfrontava a la societat i deia que les dones volien això. Però el que passa que després, històricament, vam retrocedir, perquè a l'època de franquista, doncs, evidentment, va haver-hi tot aquest feminisme, entre cometes, molt més conservador, que es volia, doncs, que la dona estés a casa i que la dona es cuidés dels fills.
La secció femenina.
Sí, exacte. No, jo no ho volia dir-ho així, però és així. Ja ho dius tu, entens? Per tant, que ara estem en un altre moment i jo sóc de les que m'agrada molt participar en aquestes tertúlies on hi ha gent tan experimentada com vosaltres, però jo sempre m'agrada mirar endavant. Em sembla que tu has dit en l'entrevista a la senyora Xalabarder.
No, no, és que al final...
Per exemple, el vot a la dona a Europa, o sigui, crec que Espanya va ser l'any 31, no? I va ser el gran tema.
Sí, sí.
I hem de dir que per raons estratègiques polítiques, l'esquerra no veia bé que les dones votessin.
I tant.
I llavors van atribuir, perquè si les dones, com que faran cas als mossens, i llavors votaran dreta, personatges com Victoria Kent o d'altres, sí, sí, de l'època...
La meva és més senzilla,
partidaris de donar el vot a la dona. I a Anglaterra, ara no ho tinc, però al segle XX és quan comencen a votar les dones, igualment a França, igualment arreu d'Europa. Sí, sí. A veure, Teresa, tu dius, jo mira, clar que hem de mirar el futur, jo també miro el futur, i el futur és el que ens importa. Sí, però sí, que el futur, jo crec que el relat sí que ha canviat.
Sí, sí.
Sí, canviat. I el Manolo dius que està... és un feminista superconvençut.
Sí, sóc un feminista.
Perquè ho ha viscut.
Però, és que no m'han d'explicar, ho he viscut a casa meva. A casa meva va morir ma mare i se va acabar la família. Va morir d'un càncer.
I els teus fills i nets...
Passa que segurament el que hi ha darrere d'aquesta directiva europea, quan hi ha aquest debat al voltant de l'empresa, segurament és per les reticències que hi ha hagut en el món empresarial per reconèixer el que se li havia reconegut a la dona en l'àmbit familiar, però fer-ho ja purament des del punt de vista professional, no?
Sí, però te vaig dir una cosa, jo entenc el sentit i entenc la voluntat, la bona voluntat al fer aquesta decisió. Però és que jo crec que a vegades això limita el valor de la pròpia dona. I posar un altre exemple. A la política, jo he admirat molt, i me l'he estimada molt, ara fa temps que no l'he vista, a una dona, Isabel Tocino. Isabel Tocino, la qual, quan érem diputats, tenia moltes hores de confidències, Isabel Tocino és una persona que té un valor específic. És doctora, se ho va fer ella, doctora en dret nuclear. O sigui, tot el que és la energia atòmica i tot això, des del punt de vista jurídic, és una senyora que se va embuir d'això i ho va desenvolupar. Avui dia està en una posició d'administració fa anys del Banc de Santander. Era una dona, la que, i ara ho contaré, Fraga volia posar de líder del partit. I els senyors que hi havia a la cúpula del partit, molts, quasi tots amics meus, li van parar el peu, li van dir que no.
Que va ser la dona de Manxa, no?
Va ser quan van posar el nom de candidat.
Sí.
Però Fraga volia claríssimament, i tenia una clara obsessió d'una dona que és extraordinària, tu la vas conèixer, i jo també la vaig conèixer, vaig estar dient amb ella que és Margaret Thatcher. L'exemple de Margaret Thatcher ha trencat els esquemes del lideratge polític. Què més volien els anglesos que tindre ara una Margaret Thatcher?
Jo no.
No, i tampoc va destacar per ser molt feminista.
Jo no.
Això és igual.
Jo no.
És igual, és la condició femenina.
Dic que era dona, però feminista...
No, però és igual. Però és que la condició femenina... És a dir, quan a mi em va parlar una vegada, em va contar al cercle de l'Iseu, dinant, Lluc Tomàs, i va dir, Manolo, vas a conocer una mujer que és extraordinària. I em diu, Margaret Thatcher. I no sé, ja no tenia ni idea. I aleshores m'explica qui era Margaret Thatcher.
Clar, després s'ha sabut la història. Ell era l'inspirador de la mare de Thatcher, que era una dona conservadora, i ell era del Partit Laborista, i va acabar sent Lord Hugh Thomas, amb un aclariment que li va fer la mare de Thatcher.
I més coses.
I més coses. Aleshores, què passa? Que, clar, ell va parlar d'una dona que no coneixia
no
ningú.
No en parlaré, perquè ja tots, ells dos ja coneixen bé el Percal. El Percal.
No, no, però fixa't bé.
També m'interessa la teva ella, opinió de Margaret Thatcher, Teresa.
Ella era la filla d'un tendero.
D'una droguer.
Una droguer. I aleshores resulta que aquesta senyora, que no coneixia ningú, el senyor Hugh Thomas, l'historiador, va veure que era una tia de molt de talent.
Però mira, al nord de Londres li han aixecat una estàtua i va haver un concurs a internet a veure qui era el que li tirava els primers ous
a Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher, cosa que al cap de mitja hora ja li tiraven ous allà, no?
Me sembla...
Que és, bueno, vull dir, Thatcher... la pots analitzar com a dona, però jo crec que l'has d'analitzar com a política.
Com a
perquè,
política,
clar,
i tant.
I com a política, per exemple, jo estava allà quan l'any 75 la van elegir líder del Partit Conservador, que és el partit més cínic i més traïdor que hi ha a la història de l'humanitat, i és el partit més antic. Jo estava allà, la vaig saludar i pensava que era un diputat i no ho era, no? Perquè havia... Després del 79 va guanyar. Però el que jo no veia és que i què deia a les cròniques? Doncs la primera dona per la història i tal, que era un fet, però el fet més rellevant me'n vaig adonar al cap d'uns anys, quan ella i Reagan van crear un corrent conservador que dient que com menys estat hi hagi, millor estat. I que la societat no existeix, sinó que existeixen els individus. I tot el que ha passat després, per exemple, la deriva que hi ha hagut als Estats Units amb l'última presidència Trump, és filla, d'alguna manera, de lo que van posar en marxa el Thatcher i el Reagan. Però jo no analitzaré Thatcher com a dona, sinó com a política.
Clar. I a més va intentar, no intentar, juntament amb molts polítics, van, com a objectiu, es proposaven treure el comunisme de la Unió Soviètica, etc, etc, amb el papa, etc.
Ha seguit el tema, eh?
Sí.
Aquest és el punt neuràlgic.
Bueno, aquesta la guerra la van guanyar.
A mi m'ho sembla claríssim. Però mira, jo no discuteixo aquell moment històric. És més, vull dir que penso que deu tenir un valor. El que passa que a mi, ideològicament, personalment no m'agrada... No ho comparteixo, simplement això. Ja està, però jo respecto que l'altre gent ho faci, perquè té un valor històric. Això segur.
És que és un tema tremendo. La caiguda del comunisme, la inicia Margaret Thatcher.
Clar.
I la inicia Margaret Thatcher perquè va visitar-lo a Londres, el Gorbachev. Gorbachev era una persona fascinant. És una meravellosa persona.
El papa?
Una meravellosa persona. No puc parlar perquè vaig conèixer tots i ho he estat a tots ells. Què passa? Que Gorbachev enamora a la Thatcher.
Saps què diu la Thatcher després de veure's amb la Gorbachev? Diu que aquesta és una persona amb la qual s'hi pot fer negocis.
Sí, senyor. Aleshores, què va passar? D'aquí...
El mateix que va dir Merkel de Putin.
Bueno, sí, exacte, imagina't.
Sí, però mira la diferència.
Això abans d'ahir, l'entrevista.
Però mira la diferència. La Thatcher va convèncer en seguida a Reagan. Reagan se va posar en marxa. Reagan va enviar un enviat al Vaticà. I va connectar amb el senyor, amb el Sant Pare, amb el Joan Pau II. Que està empenyat amb la guerra contra el comunisme. El Joan Pau II se va posar en marxa i es va implicar a un extrem que la història encara no ha revelat, eh? Perquè la informació que tenia els Estats Units li venia del Vaticà.
No, ho has explicat aquí al programa més una vegada.
Aleshores, tota aquesta conjunta acaba canviant la història del segle XX. La canvia de la vall. I va ser la iniciativa intuïtiva d'una política femenina que era Margaret Thatcher. És l'únic que dic.
Va, que tancarem la qüestió,
sí,
Teresa.
Jo només volia dir que en la directiva que s'aprovarà, probablement, que encara li falten un parell de passos més, hi ha una paraula que no he arribat a... que l'he d'aprofundir, que diu el 40% dels consellers no executius de les empreses han de ser dones en el 2026, em sembla. A veure què vol dir exactament,
no,
això.
No, t'ho diré perquè...
T'ho agrairé.
No, el Consell d'Administració és el que pren les decisions. El que les aplique... Tàcticament, és el Consell Delegat. I vol dir això, vol dir que exigeix el 40% del Consell d'Administració que pren les decisions, però no el 40% dels executius, són el Consell Delegat.
Vale,
d'acord. Això és el que vol dir.
Perfecte, jo em sembla que queda
la
més...
la cúpula de l'empresa.
Exacte, jo crec que queda més clar per tothom, i sobretot que jo, per haver treballat en aquesta transformació, de treballar pel feminisme, diguem, doncs per la lluita de les dones per incorporar-se al món, en lloc de dalt a baix, fer-ho amb una xarxa, GAMAC Europa, que GAMAC Europa és la xarxa europea que jo coordino.
S'acaben de donar un premi.
Sí, ens han donat un premi, i això ho volia dir-ho aquí, si em permets.
No, i tant.
Doncs una associació de Madrid que es diu AMECO, que és molt antiga, que és la primera associació de dones periodistes que hi va haver-hi a tot l'estat. I elles, aquesta vegada, sempre donen el seu premi anual a periodistes reconegudes, homes o dones, i aquest any han dit, no, és que ara qui es mou més són les xarxes. I, per tant, ho donarem a tres xarxes. Una xarxa internacional, Red Internacional de Periodistes com Vicent de Género, una xarxa europea, nosaltres, GAMAC Europa, i una xarxa que treballa a l'estat espanyol, La Poderío, andaluses joves i amb moltes ganes de visibilitzar-se. Per tant, que anem avançant. Jo és això el que vull dir, que n'estic contenta perquè anem avançant, i un premi és simplement un pas i no és...
Estímul.
No, un estímul.
Exacte.
Ja està molt bé. Per tant, escolta'm, l'enhorabona.
Moltes gràcies,
Pol. Des d'aquí, Global Alliance on Media and Gender.
Exacte. És que el nom és impronunciable, francament.
Doncs aquí queda dit. 9:42 minuts del matí. Per cert, l'operació policial que tenien els Mossos d'Esquadra en marxa a Tarragona contra el tràfic de drogues, 7 entrades i escorcolls, 9 persones detingudes per tràfic de cocaïna, heroïna i marihuana, una operació que s'ha fet de manera conjunta amb la Guàrdia Urbana de la ciutat de Tarragona i que dona per desmantellats dos grups criminals que eren dels més actius que hi havia en aquesta zona de la ciutat de Tarragona. I una altra dada que té a veure amb una qüestió important, que és la decisió del Banc Central Europeu, i ara hi entrarem. IPC, dades del mes de maig a Catalunya, 2 dècimes amunt, 8,2%. 8,2% l'IPC, el conjunt de l'Estat, la dada de la inflació és de 4 dècimes més altes, 8,7%, per tant, 4 dècimes més que no pas al mes d'abril. Els responsables de l'augment, transport, aliments i begudes, bàsicament. Per tant, continuem tenint la inflació disparada. Això és el que explica la decisió del Banc Central Europeu, que no és una decisió menor. 11 anys després, el Banc Central Europeu ha decidit que puja el preu del diner. Us havíem explicat en aquest programa que s'estava dient si ho faria el juliol o si ho faria el setembre. Doncs al final, el juliol i el setembre. Ara en parlem després de la publicitat.
Ràdio Estel. Cada dissabte a les 8 del matí, Sons de la Terra. El programa d'havaneres i cant de taverna.
Grups llegendaris i actuals, peces clàssiques i noves, actualitat havanerística i novetats discogràfiques.
Recorda, els dissabtes a les 8 del matí, Sons de la Terra, a Ràdio Estel.
Amb Gerard Carrión. Arriba la calor i és el moment de lluir unes cames sanes i boniques. Aquesta temporada, Laboratori Osmain et porta un producte 100% natural que ajuda a millorar la circulació de tornada i la pesadesa de les cames, contribuint a prevenir verius i aranyes vasculars. Amb Fluyen sentiràs les teves cames lleugeres i saludables com mai. Demana Fluyen en vials o Fluyen crema a laboratoriosmain.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Fluyen ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de Fluyen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmain.es. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica Copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Garantir que tots els alumnes de primària de tots els centres públics, que són gairebé 2 milions de nens i nenes, poguessin anar al menjador, el menjador escolar, i que ho poguessin fer d'una manera gratuïta, tindria un cost per les administracions que rondaria els 1.664 milions d'euros l'any. Segons un informe que ha presentat l'ONG Educo, dels 2 milions de nens que van a primària, a dia d'avui 716.000 van al menjador escolar de manera gratuïta. El cost d'aquesta manutenció són 576 milions d'euros, dels quals hi ha una part que ho paguen directament les famílies, la part més gran, la important, i uns 190 milions d'euros van a través d'ajudes i beques per fer-les arribar als nens que més ho necessiten. De fet, jo el matí explicava que recordareu que durant la pandèmia, justament, el fet que en algunes famílies els nens poguessin seguir menjant a l'escola es va plantejar com a fonamental, perquè se sabia que en aquells casos, aquells nens i nenes, segurament l'únic àpat que farien amb cara i ulls al llarg de tota la jornada justament seria el que podrien fer a l'escola. L'ONG Educo ha presentat un informe amb algunes d'aquestes dades aquestes últimes hores, i avui podem saludar la Guiomar Tudó, que és la directora general adjunta d'Educo. Senyora Tudó, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Pol. Doncs molt contenta de poder estar aquí.
Com es pot garantir que tots els nens i nenes poguessin anar al menjador escolar de manera gratuïta? És plantejable ara mateix una mesura com aquesta a casa nostra?
És plantejable i és necessària, i sobretot és assolible, no? Perquè suposa un 0,13 del nostre PIB, i és una xifra que des d'Educo pensem que és assolible. I la posem damunt de la taula i demanem la universalitat perquè nosaltres a Educo considerem que el menjador escolar forma part del dret a l'educació, i en tant que l'educació en el nostre país és un dret universal i gratuït, volem que el menjador també formi part, no?, d'aquesta gratuïtat.
He de reconèixer que a mi m'ha sorprès la quantitat de nens que van al menjador, perquè m'ha semblat baixa.
És una quantitat, això, no?, quasi 2 milions de nens i nenes és el que estem demanant que entrin la universalitat.
Que són els nens de primària, per entendre'ns,
De primària, de les escoles públiques.
Sí, sí.
El nostre anàlisi és primària i escola pública, precisament pel que diem, no? L'escola pública, que és on ens hem centrat, és perquè nosaltres considerem que el menjador és un dret forma part del dret a l'educació. I no només forma part del dret a l'educació i al menjador és important perquè és la manera, no?, de que molts nens i nenes tinguin un àpat saludable en dia i, entre altres coses, doncs ajuda a previndre l'obesitat infantil, que en el nostre país doncs comença a tenir xifres que són molt altes ja, sinó també perquè els nens, els nostres fills i filles, no?, es passen entre 2 i 3 hores en aquest espai, no? I és un espai que ha de ser també educatiu, que és educatiu, no? Allà s'aprenen hàbits de vida i d'alimentació saludables, però també es treballen qüestions que fora, dintre de l'aula, seria complicat, no?, treballar-les, com millorar la convivència, treballar temes d'educació emocional, i a més a més és un instrument de conciliació per les famílies, no? Per tant, nosaltres veiem aquest espai del migdia, on hi ha el menjador, com algo realment ampli i necessari, i per això en demanem la universalitat.
Clar, esteu plantejant aquesta mesura, teniu aquest càlcul 0,13, no?, del PIB, representaria aplicar-la. No sé si a partir de les dades d'aquest estudi heu tingut ja ocasió de plantejar quina és la realitat a la conselleria, o si teniu previsió de poder-ho fer, diguem-ne, per intentar impulsar una mesura en aquesta línia.
La dada dels 1.600 milions és la dada estatal, i tot i que el menjador escolar és una competència, sí, transferida de les comunitats autònomes i d'altres administracions públiques, no? Aquesta mateixa dada posada a la taula de la Conselleria d'Educació de Catalunya són 360 milions d'euros i són 311 milions d'euros més del que s'està invertint ara, no? Nosaltres hem presentat, hem enviat l'informe tant al Ministeri, li hem demanat que el mirés, li hem ensenyat, també l'hem parlat amb la Conselleria d'Educació, i ara, no?, tenim, de totes maneres, ara tenim al davant una molt bona oportunitat per posar aquest tema damunt de la taula, perquè, entre altres coses, s'està treballant la Garantia Infantil Europea, que són una sèrie de fons que venen des d'Europa per als diferents països, i la Garantia Infantil Europea, una de les seves línies de finançament és el menjador escolar, i, per tant, posem la xifra, no?, però també posem damunt de la taula potencials llocs des d'on podríem assumir aquest increment pressupostari que estem demanant.
I més en un país, per exemple, no?, que jo abans ho recordava, no?, quan en pandèmia ja es plantejava que les escoles funcionaven d'aquella manera i havíem d'anar tornant o no tornant, no?, i es va dir una de les coses fonamentals era que el menjador escolar existís, no?, perquè se sabia que hi ha nens i nenes de casa nostra que el gran calàpet més ben equilibrat i més important que farien al llarg del dia seria aquell que poguessin fer a l'escola.
Efectivament, i per això Educo llancem aquest informe Menjador Escolar Universal i Gratuït, un objectiu assolible i urgent, ara, en el mes de juny, no? No és una decisió casual, perquè, com bé dius, no?, a la pandèmia vam poder identificar la importància del menjador escolar durant el curs en un context com va ser, no?, molt d'emergència, que com el que va suposar la pandèmia, però és que ara, com cada any, no?, comencen les vacances, i les vacances d'estiu són fantàstiques per tots els nens i les nenes, no?, però també suposen un repte per tots aquells nens i nenes que viuen en risc de pobresa i exclusió, que en el nostre país són un 32,2% d'infants d'entre 0 i 18 anys, i aquests nens i nenes, els que es quedaven a dinar a l'escola, ara es queden sense aquest àpat saludable, no? I en aquest sentit, doncs, des d'Educo, un any més comencem el nostre programa per donar beques durant l'estiu, unes beques que fem arribar a aquests nens i nenes més vulnerables a través de les entitats socials, perquè una vegada més, no? No es tracta només del plat de menjar, es tracta d'una sèrie de coses que van més enllà del menjar, com en aquest cas durant l'estiu, és el lleure educatiu, és espais on poden jugar, on poden banyar-se, on poden gaudir amb els seus companys i companyes, i poden, pues això, no?, poden tenir una infantesa com la que es mereixen.
De fet, Educo, els darrers 9 anys ja ha aconseguit que s'hagin atorgat més de 8.940 beques i ha facilitat fins a 1 milió d'àpats. Ahir feien públic aquest informe, i per això avui volíem dedicar-hi una estona a parlar-ne aquí al programa. La Guiomar Tudes, la directora general adjunta d'Educo. Senyora Tudó, moltes gràcies per ser-hi i per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada. Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí. Aquesta és la iniciativa que està ja damunt de la taula de la Conselleria. aquest menjador universal, com a mínim a l'escola pública a casa nostra, per als alumnes, nens i nenes de primària, que requeriria aquesta inversió de 360 milions d'euros. Algú es pot plantejar d'on sortirien. En tot cas, la xifra ja se sap, la feina s'ha fet i, per tant, el projecte pot estar damunt de la taula, és qüestió de treballar-hi. Falten 6 minuts per arribar al punt de les 10 del matí. Explicàvem fa uns minuts que tenim les dades ja d'aquest IPC de la inflació a casa nostra, que la continuem tenint situada per sobre del 8%, per sota del 9, molt a prop, però per damunt del 8%. Les dècimes continuen escalant, com de fet ja era la previsió, i estan passant coses. El Banc Central Europeu ha decidit que això del diner a baix cost o directament gratis s'ha acabat, i això tindrà conseqüències. 0,25% d'augment a partir del juliol, 0,25% més segurament, com a mínim, el pròxim mes de setembre. En principi se suposa que a partir de dimarts vinent el preu de l'electricitat hauria de baixar pel topall del preu del gas al mercat majorista, però ara està tota Europa, ja no Espanya, Europa pendent de veure què passa amb Algèria, perquè evidentment en funció del que faci Algèria amb el seu gas, les conseqüències pel gas a Espanya des d'un punt de vista del preu seran directes. I, per tant, anem acumulant, Manolo, Lluís i Teresa, dades i notícies que són preocupants, perquè és preocupant el que està passant amb Algèria, que el Banc Central Europeu hagi decidit no una, sinó dues pujades en tres mesos. Vol dir que també tenen clar el Banc Central Europeu que alguna cosa seriosa està passant. I, escolta'm, no, és que no dona un respir. Ja ens van dir que això fins l'estiu seria així, però és que... Sí, no...
Clar, és que tenim moltes coses, eh? Una guerra, de la pandèmia, tenim tot això. I aleshores jo, no sé, m'estic preguntant moltes vegades per què ens agafa sempre tot tan d'improvist. No sé, tants economistes que hi ha tot arreu. Jo no en sóc, però penso que jo, el meu pare i el meu avi sempre em deien una cosa... Estalviar sempre s'ha de fer en temps de bonança. I, per tant, en temps de bonança també es poden veure les coses, i no que ara, quan estem en la d'això... No sé, és una anàlisi una mica simple, però que realment em sembla que és així.
A veure, Teresa, mal, Lluís.
Teresa, ja, aquí hi ha una cosa típica. El que deia el teu avi és veritat, eh? S'ha de fer en temps de bonança. I els catalans ho han practicat tota la vida, això, eh?
Sí.
Per això els patrimonis familiars creixien, perquè estalviaven tot el que podien. El gran problema és quan l'estalvi se converteix en un hàndicap, perquè resulta que vas perdent poder adquisitiu, i per tant vas perdent patrimoni, i per tant vas perdent reserves per culpa d'algo que tu no eres responsable, que és la inflació. I això sí que és un problema gravíssim.
Sí, sí.
Gravíssim. I això sí que és la ruïna de les famílies, especialment de la classe mitja. Ens estem cargant la classe mitja.
Clar, és el sistema que ho provoca.
No, ens estem cargant la classe mitja. Aleshores, clar, aquest tema pot desestabilitzar tota la societat, perquè, com un dia em va explicar a mi Fraga, la classe mitja, si hagués existit en temps de la República, no hagués hagut guerra civil. Una veritat com un temple, no hagués hagut guerra civil, perquè és el coixí que cap a vague tot el que són les tensions dels dos extrems, la classe alta i la classe obrera i pobra. Aleshores, clar, el que està passant en aquest moment és gravíssim. És gravíssim perquè no som controladors d'una dinàmica dels fets i de la història. La guerra de Putin ha armat un gran, gran, gran lío. Però si analitzeu ara la guerra de Putin, se'n dono compte que està evolucionant cap a una guerra econòmica. Europa està sent derrotada.
Sí.
Europa està perdent aquesta guerra, perquè estem pagant tot el passiu de la guerra. No tenim ni un actiu, tot el passiu. Qui l'està guanyant? L'està guanyant el xantatge que està fent el senyor Putin, que s'hagués pogut evitar si Europa pacte amb Putin. No ara, no. Quan va caure el comunisme i va pujar Putin, ell no era en aquell moment un factor comunista. No ho era. Ell era una persona que buscava la resituació de Rússia al context europeu i al context internacional. Aleshores, clar, aquesta
no sé
guerra...
No sé si és gaire de comunista ara, Putin.
No té gaire. No té gaire.
No ho era aleshores, però no. Ara crec que no s'ha fet gaire revolt comunista.
Però fixa't bé que aquest factor ha sigut menys preuat.
Sí, no.
I aquest factor era un factor d'enganxe, no de conflicte, sinó d'enganxe. Segon, què ha passat? Que Europa està pagant totes les conseqüències econòmiques del conflicte.
totes.
Clar, perquè en temps de bonança no va preveure, i en temps de bonança va eliminar, va deixar de banda a Rússia.
Sí,
i a mi em sembla que aquest és un dels grans errors de la Unió Europea.
Sí,
jo ho analitzo d'aquesta manera.
No, estic d'acord amb tu, totalment. I tercer, qui és el gran beneficiari d'aquesta situació? Els Estats Units.
Sí, sí.
Qui ven les armes? Els Estats Units. On té la guerra lluny? Els Estats Units. Qui està consumint l'oposició que podria tenir del mercat mundial, que és la potència europea? Aleshores, clar, està guanyant una guerra econòmica els Estats Units. I Europa, una vegada més, la gran sacrificada. Les conseqüències, la inflació. I això va per llarg, eh? Que ningú s'enganya, eh? I evidentment, aquí el mal de cap ha de ser molt gran. I els governants europeus han de demostrar més talla de la que tenen. No.
És veritat que hi ha una trampa, eh, per això de la inflació?
Home.
Perquè amb la guerra